Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Els preus encadenen 5 mesos de pujades i el dels ous es dispara un 22,5% respecte a l'octubre de l'any passat. Jordi Fortià.
La crisi de la grip aviària és un dels factors i podria contribuir a que continuïn en augment. Paradistes i consumidors es mostren preocupats.
No podem fer res perquè amb la grip aquesta que està venint, pues es justifiquen amb que no n'hi ha. Ho tenim que assumir. Va pujant el gènere i no hi ha un tope.
Què hem de fer? Pues anar pagant. Si se puja no queda cap més remei. Però no s'entén que diu que els de granja estan tots bé. No passa res, i és que van sueltos, ara hi ha problemes.
Salvador Illa convida les Balears a treballar plegats i posar seny en el Consell de Política Fiscal i Financera de dilluns.
La presidenta balear del PP, Marga Proens, defensa el principi d'ordinalitat, però adverteix que recorrerà totes les instàncies si Catalunya pacta el finançament de manera bilateral.
En aquest sentit, crec honestament que les Illes Balears i Catalunya podem posar damunt de la taula seny i deixar endarrere retrets. Defenso, doncs, que el nou model respongui a les nostres respectives singularitats.
L'Associació de Diabetis de Catalunya alerta de la manca de monitors de glucosa.
Es tracta d'un dispositiu que facilita molt el control dels nivells de sucre a la sang. Ho denuncia la gerent de l'Associació de Diabetis de Catalunya, Sandra Canudes, en declaracions a la xarxa.
Va sortir una llei que deia que tenien dret a una monitorització contínua de glucosa o un sensor, els tipus 2 insulinitzats. Teòricament s'havia d'implementar com a molt tard cap al 2024 i encara tenim moltíssima població amb aquesta necessitat que no se'ls ha donat aquest monitor.
En cultura, el Palau de la Música vol fer volar el públic amb Tchaikovsky en un concert espectacle pensat per tots els públics.
Músics ballarins homenatjaran el proper diumenge els grans ballets del compositor rus. Laura Díaz és intèrpret d'oboè.
La música Tchaikovsky, els ballets formen part d'un imaginari col·lectiu, que tots el que menys sent la melodia de l'oboè, del signe, i tots tenim una versió. És molt emocionant veure les cares dels nens i les nenes que comencen mig a ballar. Sí, tenen o una pel·lícula o una melodia que surti en algun lloc que els recorda, sí.
I en esports, Toni Castro, el Barça rep demà el Real Madrid amb 7 de venjança.
Després de la polèmica derrota de la temporada passada, les blaugranes buscaran obrir forat amb la segona plaça que ocupen les blanques en el que serà el darrer clàssic a l'estadi olímpic Lluís Companys davant d'uns 30.000 espectadors.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una situació molt i molt carregada de polsim i també línia de tempestes que s'han anat formant a les comarques de Lleida i del Pirineu més occidental. Déu-n'hi-do, per exemple, cap al Pallars Jussà, l'Alt Urgell, alguns racons de la Noguera, també del Solsonès, aquestes tempestes d'aigua ja més clara que han caigut les últimes hores. Podem dir que al llarg del que queda d'aquest divendres les tempestes acabaran esbandint cap a l'extrem nord del país, sobretot a la banda lleidatana, i a moltes comarques ja no esperem que hi hagi pluja. Encara amb aquest polsim ben concentrat cap a les comarques de Tarragona, de Barcelona, però amb tendència a anar també esbandint. Amb vent del sud encara fort a les cotes altes del Pirineu. El dissabte serà un dia que començarà molt assolellat. Només a l'extrem nord de Lleida hi haurà núvols i ja la nit de dissabte a diumenge una altra pertorbació que sí que farà ploure a moltes comarques. Encara el dissabte amb suavitat. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs comencem parlant de 4 accidents que s'acaba de produir fa uns moments. Anem pel primer a l'AP7 Avinyonet al Penedès, en sentit Tarragona. Són dos vehicles que han passat, ja estan al voral, però estan provocant 7 quilòmetres de lentituds i això fa que la cua arribi a Sant Sadurní d'Anoia. Ens comuniquen també un accident a la C16 a la zona de Gironella, en sentit del túnel del Cadí. En aquest cas s'estan fent desviaments per la sortida número 92 i a banda en aquesta via també hi ha alguns punts de lentitud a la zona de Berga cap a Cercs. En el cas de la B30, fa el lateral de la P7 a Barberà, un carril tallat en sentit Girona, 2 quilòmetres a l'altitud i també una topada a la ronda de dalt. Per tant, situació complicada a les rondes, també els accessos nord amb l'altitud de P7, P30, C33 i C58 i emplaçar novament a que circuleu amb molta cautela. No baixeu la guàrdia, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. Els preus continuen a l'alça a Catalunya, tot i que es mantenen a l'octubre enfilats al 2,6%. Un dels aliments bàsics a la nostra dieta que més s'encareix són els ous, que s'han pujat un 22,5% respecte a l'octubre de l'any passat.
Una de les causes és la crisi de la grip aviària. El sacrifici massiu de gallines a finals de l'estiu passat n'ha reduït l'oferta. A l'estat espanyol s'han sacrificat prop de 3 milions d'animals sobre una població de més de 40 milions. Per altra banda, l'adaptació a la nova normativa europea, que elimina progressivament les gàbies convencionals i obliga a disposar de més espai per animal, ha obligat a molts productors a fer inversions per adaptar-se a la norma, malgrat que encara no està en vigor.
Ara el que preocupa experts i consumidors és que els preus continuïn en augment. Carina Bellbé.
Catalunya manté la inflació controlada a l'octubre, malgrat que el cost de la vida continua amb una tendència alcista des de fa 5 mesos, amb preus al 2,6%. Part d'aquesta tendència s'explica per l'encariment de l'electricitat, que ha anat a l'alça des de l'apagada de finals d'abril. Si bé el preu dels aliments també tendeix a moderar-se, destaca l'encariment dels ous, un 16% respecte a fa un any. L'explicació, la crisi sanitària de la grip aviària, però també una falta d'oferta degut al sacrifici massiu de gallines a l'estiu, sumat a les noves exigències europees de benestar animal. Els sindicats alerten que un altre dels indicadors que s'encareixen és l'habitatge, 3 dècimes respecte al setembre. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Òscar Riu, d'UGT.
Destaquem, però, l'increment continuat de preus en l'habitatge, que a Catalunya es situa, segons l'IPC, en el 5,5%, i que clarament és menor a l'increment real, tal com ens mostren altres fonts estadístiques. I això és perquè l'IPC, tal com denunciem repetidament, no recull adequadament l'evolució dels preus de l'habitatge.
Les dades de l'IPC que han sortit avui no són bones. No són bones perquè segueix augmentant el preu de l'habitatge i segueix augmentant per sobre del que seria normal.
Amb el manteniment de l'IPC al 2,6%, Catalunya amplia la diferència amb la inflació mitjana de l'Estat, que ha continuat pujant fins al 3,1%.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, convida les Balears a treballar plegats i posar seny en el Consell de Política Fiscal i Financera de dilluns. Però la presidenta balear del PP, Marga Proens, ha advertit que recorrerà a totes les instàncies si Catalunya pacta el finançament de manera bilateral. Mont Carvajal.
Aquest matí el president Salvador Illa ha animat la presidenta de les Balears, Marga Proens, a defensar junts dilluns el finançament singular.
En aquest sentit, crec honestament que les Illes Balears i Catalunya podem posar damunt de la taula seny i deixar endarrere retrets. Defenso, doncs, que el nou model respongui a les nostres respectives singularitats.
I ha reivindicat que Catalunya tingui el màxim d'autogovern.
Quin problema hi ha que Catalunya defensi les màximes quotes possibles d'autogovern? Això en què perjudica altres comunitats autònomes? En què perjudica les Balears? En què perjudica Andalusia? En què perjudica les Canàries? En què perjudica Madrid?
Després s'ha reunit al Consolat de Mar amb ella i en sortir, però ens ha avançat que recorrerà totes les instàncies si Catalunya pacta el sistema de finançament de manera bilateral. I ha afegit que l'única singularitat legal és per als territoris extrapeninsulars, com les Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla.
L'Agència Nacional ja té l'informe forense que avalua l'estat de salut de Jordi Pujol.
El tribunal va ordenar avaluar l'estat de salut de Jordi Pujol de 95 anys per valorar si està en condicions de ser jutjat i de defensar-se en aquest judici que l'assegurà el banc dels acusats a ell i als seus fills per associació il·lícita i blanqueig de capitals, entre altres delictes. La defensa de Jordi Pujol esgrimeix marcadors d'Alzheimer a la sang i una severa alteració de la memòria verbal que el porta a confondre fets i persones. Aquests són alguns dels arguments pels quals demana que l'expresident segueixi el seu judici des d'un jutjat de Barcelona i no se'l faci anar fins a les dependències de l'Audiència Nacional a Madrid, on es farà el judici.
Encara en clau judicial, el jutge processa Íñigo Errejón per presumpta agressió sexual a l'actriu Elisa Moulià.
Així ho ha comunicat avui el jutge instructor del cas, Adolfo Carretero, que deixa un pas de la banqueta dels acusats a l'exportaveu de Sumar. En la interlocutòria, Carretero explica que els indicis no permeten descartar una possible sentència condemnatòria.
I la unitat central operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, ha registrat les seus de l'empresa Acciona a Madrid i a Bilbao arran del cas Ábalos de presumpta corrupció.
També ha fet escorcolls a una empresa de Sevilla i dues cooperatives a Sant Sebastià en el marc de la investigació oberta al Tribunal Suprem pel suposat cobrament de comissions a canvi de l'adjudicació d'obra pública de l'anomenat Cascoldo. Els escorcolls corresponen a una peça secreta oberta pel jutge del Suprem, Leopoldo Puente, a l'exdirigent del PSOE, Santos Cerdán, per la qual no es preveuen noves detencions. El secretari d'Organització del PSOE està en presó preventiva des del 30 de juny, investigat pels delictes d'organització. Organització criminal, suborn i tràfic d'influències.
L'Associació de Diabetis de Catalunya alerta que falten sensors de monitoratge continu de glucosa. És un dispositiu que facilita molt el control dels nivells de sucre a la sang.
La malaltia afecta una de cada 10 persones a Catalunya majors de 14 anys. No té símptomes i pot causar complicacions greus. Avui, en el Dia Mundial, es recorda que es pot evitar en bona part amb hàbits saludables.
Maite Polo.
Tot i el dret de molts pacients de diabetis tipus 2 a tenir un sensor, els equips bàsics d'atenció social tenen assignat un pressupost molt inferior al número de pacients que compleixen criteris de prescripció. Ho diu l'Associació de Diabetis de Catalunya. La gerent és Sandra Canudas i ho ha reivindicat a la xarxa.
Va sortir una llei que deia que tenien dret a una monitorització contínua de glucosa o un sensor, els tipus 2 insulinitzats. Teòricament s'havia d'implementar com a molt tard cap al 2024 i encara tenim moltíssima població amb aquesta necessitat que no se'ls ha donat aquest monitor.
És el dispositiu rodó que es col·loca habitualment al braç. L'associació també encén el llum vermell sobre les llistes d'espera que hi ha per accedir a una bomba d'insulina dins del sistema públic, un altre dispositiu que facilita molt la vida, sobretot als joves. També assenyalen any rere any que nens amb diabetis no poden anar de colònies perquè no hi ha vetlladores suficients al Departament d'Educació. La Jornada Mundial vol posar el focus avui en l'estat dels afectats a la feina i els desafiaments de superar l'estigma i l'exclusió a l'entorn de treball.
I encara en l'àmbit sanitari, la consellera de Salut, Olga Pané, ha celebrat les millores de l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí després de l'ampliació del centre amb les noves urgències i l'hospital de dia. La remodelació ha permès incrementar l'espai, però també fer-lo més còmode per als pacients. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat aquest matí l'Hospital Moisès Broggi per conèixer de primera mà les noves urgències i el nou hospital de dia, que recentment han entrat en funcionament després d'un procés d'ampliació i modernització. Aquestes han sigut les paraules de la consellera de Salut, Olga Pané.
Hem visitat el servei d'urgències, ha incrementat en 400 metres quadrats, 8 boxes, un espai per pacients que no són d'alta complexitat, però que alliberen l'espai perquè es pugui atendre bé els pacients d'alta complexitat. Uns espais també que han permès reorganitzar les esperes dels pacients i una informació adequada perquè la gent també aprengui a utilitzar bé el conjunt dels serveis.
I pel que fa a l'Hospital de Dia, s'hi han habilitat àrees més àmplies i lluminoses per oferir més comoditat als pacients. La inversió total ha sigut d'uns 4 milions d'euros per a aquestes dues actuacions, que donen resposta a un volum creixent de pacients i serveixen per afrontar amb eficiència els reptes de futur.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, una fuita de gas al carrer de Galileu a Barcelona ha obligat a confinar els veïns durant més de 4 hores. L'accident s'ha produït quan uns operaris han foradat per accident una canonada.
La incidència s'ha produït passades les 12 del migdia d'aquest divendres a l'altura del número 18. Fins al lloc s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers de Barcelona que han aconseguit taponar la fuita poc després de les 4 de la tarda. Els bombers han avisat a la companyia de gas i han demanat per precaució el tancament dels locals i el confinament dels veïns. El carrer, però, ha continuat tallat per les obres de reparació de la canonada afectada.
I els veïns de la Vall d'Aran s'han despertat aquest matí amb un gran número de desperfectes per tot el territori després d'un episodi de ventades aquesta matinada que ha arribat als 160 km per hora a l'estació d'esquí de Baqueira i Beret i més de 100 a la resta d'Aran. Televisió de Lleida Viella, Álvaro Ordóñez.
Durant aquesta matinada s'han produït fortes ventades a la Val d'Aran que han derivat en un gran número de desperfectes a nivell d'infraestructures amb focs, caigudes de sostres o d'altres comarbres a la carretera. La força del vent ha arribat a més de 160 km/h en indrets com el Cap de Baqueira, una mica menys al Llac Redon, però a gairebé totes les zones de la Val d'Aran aquestes ventades haurien arribat a superar els 100 km/h. Una situació que ha fet que s'activés el grup de pompiers d'emergències per apagar focs o per cintar espais. Als ajuntaments, les brigades municipals han actuat de bon matí per reaccionar a aquesta situació, tancant carrers, espais esportius o d'altres, per a que els veïns no tinguessin perill. Juan Antonio Serrano, alcalde de Villamigerán.
Tranquilidad, estamos trabajando y lo único que pido a la ciudadanía es que sea un poco consciente de la situación y que sea lo más prudente posible, tanto si ven vallas o ven zonas cerradas, que por favor la respeten y no pasen por esas zonas donde hemos puesto medidas de seguridad para proteger la seguridad de todos.
A les Vieja i Naut Aran s'han fet comunicats demanant respectar la situació meteorològica, però han explicat que els danys són només materials, que és, sense dubte, la millor notícia d'aquest episodi.
En la crònica policial, s'amplien a 4 els detinguts per la mort violenta d'un jove al Bon Pastor el 30 de setembre a Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra han detingut, finalment, 4 persones relacionades amb la mort d'un jove al Bon Pastor el 30 de setembre, segons ha detallat la policia catalana en una primera fase de la investigació. Se'n van detenir 2 i ara, la resta, tots tenen edats compreses entre els 19 i els 30 anys.
Investiguen la mort d'un home també a Barcelona, presumptament a mans del seu fill, que es va intentar suïcidar després.
El presumpte agressor continua ingressat en un centre hospitalari amb pronòstic greu. Els Mossos van tenir coneixement ahir a la tarda que a l'interior d'un pis del districte de Sant Martí s'havia localitzat el cos sense vida d'un home amb signes de violència. Paral·lelament, els investigadors van ser informats que un home s'hauria intentat suïcidar al metro. La investigació ha permès concloure que tots dos fets estan relacionats pel grau de parentiu de tots dos.
Més coses en la plana social. La premsa comarcal celebra avui el seu dia amb una trobada per teixir complicitats i encarar els reptes de futur. Un d'aquests és l'ús de la intel·ligència artificial i així com els nous models de comunicació. Esther Minguell.
L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal organitza una jornada per compartir punts de vista. En formen part 168 publicacions i treballen de manera conjunta per afrontar els nous reptes de futur. Quan i com utilitzar la intel·ligència artificial és un dels temes que es tracten a la trobada que es fa a la Facultat de Comunicació de la Universitat Ramon Llull. El president de l'entitat, Francesc Fàbregas, destaca la bona salut del sector i l'aposta per la formació.
Continuem creixent, no tan sols amb audiència, sinó que a més també hem crescut amb editores. Abans de la pandèmia teníem 159 publicacions, ara som 168, no? I el que necessitem és donar-los formació per un cantó, enfocar-los cap als nous models que venen en el món de la comunicació, que aquests no han vingut per marxar, sinó que es quedaran, i el que necessitem és formar moltíssima la gent.
Els nous formats comunicatius, com arribar a nous lectors, els models de negoci o les xarxes socials, són altres temes que es posen sobre la taula la jornada d'avui.
Satisfacció i agraïment també de BTV i l'Espluga FM Ràdio després de ser distingits amb els Premis de Comunicació Local, uns premis que reivindiquen els mitjans municipals, locals i comarcals. Marc Pijuan.
La Televisió Pública de Barcelona ha rebut el Premi Miramar de Televisions Locals pel seu compromís amb la ciutadania i la seva mirada pròxima, rigorosa i plural sobre l'actualitat local. L'Espluga FM Ràdio ha estat reconeguda amb el Premi Rosalia Rovira de Ràdios Locals per la seva vocació informativa i per seu model de relament comunitari. Georgina Ferri, directora general de BTV, i Gerard Bosch, expresident de l'Espluga Audiovisuals, valoraven els premis en declaracions a la xarxa.
Ho entomem com un reconeixement a aquesta nova etapa que estem impulsant ara, on hem decidit no només adaptar-nos al canvi, sinó també liderar-lo, no?, amb nous formats, adaptant-nos a les noves maneres de consum.
S'ha reconegut una trajectòria de 40 anys i jo diria que el valor és la força del voluntariat, de totes les persones, centenars que han passat des de la seva fundació, però el fet de treballar des del voluntariat amb una perspectiva professional.
L'acte també ha reconegut Josep Cuní amb el Premi d'Honor de Comunicació per la seva trajectòria.
I en clau laboral, la plantilla de Hilux Autoparts Spain de Granollers ha començat una vaga indefinida davant l'anunci de tancament de la planta pertanyent a una multinacional japonesa des de fa 10 anys. L'empresa es dedica a la fabricació de components per l'automoció i és proveïdora de Ford i Volvo. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
El sindicat UGT FICA denuncia que l'expedient d'acomiadament dels 67 treballadors de Hilex Auto Parts Spain i de tancament de la fàbrica no respon a causes objectives, sinó que és una deslocalització encoberta. Segons la UGT, l'empresa vol traslladar la producció a les plantes que té a Itàlia i al nord d'Europa i creuen que la direcció de l'empresa ha actuat de mala fe. Sergio Moreno Rodríguez, secretari general de la UGT FICA al Vallès Oriental Maresme.
Van tenir mediació al departament, ells deien que el dijous tenien una nova proposta i que, bueno, que avançaríem en la negociació, i el dijous ens van trobar que no portaven cap proposta nova ni cap abans de negociació, i ja la plantilla va dir, pues, que ja no ajornava més la vaga indefinida.
Els treballadors munten guàrdia a les portes de l'empresa perquè no surti cap producte de l'estoc de seguretat que van fer per la marca Ford. Asseguren que fa temps que l'empresa desvia projectes cap a altres plantes i que desmantella el centre de treball de manera progressiva. Dilluns vindrà un alt càrrec del Japó per portar les negociacions personalment.
En cultura, el Palau de la Música vol fer volar el públic amb Tchaikovsky en un concert-espectacle pensat per tots els públics. Músics, ballarins, homenatjaran el proper diumenge els grans ballets del compositor rus, David Navarro.
Volem amb Tchaikovsky posar en escena 10 músics vestits com si anessin a protagonitzar un ballet del compositor. I, de fet, ho fan. Toquen una selecció de fragments del Llac dels Cignes, la Bella Dorment i el Trencanous mentre ballen per l'escenari i segueixen la coreografia dissenyada per la directora escènica Olga Cobos. D'aquesta manera, segons ha explicat la intèrpret d'oboè Laura Díaz, es desperta el record d'unes melodies que són patrimoni universal.
La música Tchaikovsky, els ballets formen part d'un imaginari col·lectiu, que tots, el que més, el que menys, sent la melodia de l'oboè, del cigne, i tots tenim una versió. És molt emocionant veure les cares dels nens i les nenes i comencen mig a ballar. Sí, tenen o una pel·lícula o una melodia que surti en algun lloc que els recorda. Sí.
Volem amb Tchaikovsky s'ha interpretat des de dimecres en públic escolar, amb molt bona rebuda, i el proper diumenge al migdia farà la seva gran estrena davant una audiència familiar.
Un dia més, també s'ha desfermat la bogeria pels concerts de comiat d'Oques Grasses. Aquest migdia s'han posat a la venda per al segon concert anunciat a l'Estadi Olímpic i els tiquets s'han exhaurit en tan sols 19 minuts.
Això després que les entrades per al primer dels concerts de comiat s'exhaurissin en tan sols 20 minuts, un rècord inèdit fins ara per un grup en català. En el seu perfil d'Instagram, la banda ja ha deixat entendre que obre la porta a un possible nou concert.
I Torelló, a Osona, aixeca aquesta nit el taló del 43è Festival de Cinema de Muntanya, que s'allargarà fins al 23 de novembre, superant el rècord d'inscripcions assolit el 2019. En total, s'hi han presentat 176 produccions de 31 països diferents. Ràdio Ona, Maria Aceituno.
En total, s'hi han presentat 176 produccions de 31 països diferents, 6 més que en el millor registre anterior. França encapçala la participació amb 14 films, seguida del Regne Unit i Espanya i els Estats Units. Enguany, el festival girarà entorn del Caucas, una regió situada entre els Mars Negre i Caspi, que acull el cim més alt d'Europa, l'Elbrus, amb 5.642 metres i una gran diversitat cultural i lingüística. Joan Salaric és el director del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló.
És un territori amb moltes llengües, amb molts alfabets, moltes religions i una cultura pròpia feta, doncs, amb el pòsit que han deixat tots aquests imperis que han intentat dominar el territori.
Pel que fa a la setena edició del Torelló Mountain Wines, arriba amb un rècord de cellers participants, 25. També es faran dos tasts guiats al Teatre Sirvià.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça rep demà a les 4 a Montjuïc al Real Madrid amb 7 de venjança. Després de la polèmica derrota la temporada passada amb un gol legal anul·lat per fora de joc, les blaugranes buscaran obrir un forat important a la segona plaça que ocupen les blanques, en el que serà el darrer partit de l'equip a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant d'uns 30.000 espectadors. L'entrenador del Barça, Pere Romeu, es mostra optimista pel nivell de l'equip.
Si seguim jugant en la línia que venim jugant, si seguim exigint-nos en la línia que ens venim exigint, farem un bon partit, i fer un bon partit ens aproximarà al nostre objectiu, que demà és guanyar. Per tant, maximíssima motivació, com tots els partits que estem fent aquesta temporada, però sí que és veritat que un clàssic no es pot obviar, que hi ha una tensió especial, una il·lusió per donar alegria a l'afició important, així que esperem seguir en aquesta línia.
Diumenge a les 12 serà el torn del Badalona Women, que visita l'Atlètic de Madrid, i a quarts de set l'Espanyol visitarà l'Eibar. A la Primera Federació Masculina està jugant al Centre d'Esport Sabadell des de les 7 al camp del Betis Deportivo. Ara mateix, minut 23, Betis 0, Sabadell 0. Diumenge a un quart de 3, Nàstic Marbella, i a les 9, Europa Cartagena. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre la Virtus de Bologna a quarts de 9 al Palau, després de la victòria contra el Bayern, i el posterior anunci del nou entrenador, Xavi Pascual. En reflexionava un dels capitans, Nicola Provellito.
Xavi es un gran entrenador, ¿no? Y creo que nos va a venir a ayudar. Estamos todos intentando sacar lo mejor, ¿no? Del equipo. Creo que empezará el lunes, que es lo que nos comunicaron, y pensar en ir a mejor, ¿no? En competir lo máximo posible, en ganar la mayor cantidad de partidos, ¿no? Creo que él conoce bien la mentalidad y conoce bien la casa, así que seguramente lo haga bien.
I Pierre Oriola, després de proclamar-se campió de la Lliga de Mèxic, s'ha compromès amb el Baxi Manresa fins a final de temporada. L'entrenador Diego Campo argumentava els motius de l'arribada del pivot català.
Bueno, está claro que lo buscamos en él es dureza, pegamento, que es lo que es él dentro y fuera de la pista, y experiencia, conoce la Liga y conoce lo que es el Manresa. Si ha podido jugar el domingo, lo estamos intentando. Él también lo está intentando, pero claro, el problema del tiempo y el espacio. Dentro de que lo intentaremos todos, vamos a ver qué pasa.
Serà la seva tercera etapa al Bages, tornant a l'equip amb el qual va debutar la Lliga Endesa. Tot plegat en la prèvia del partit que els enfrontarà als manresans amb el Jaiopos Lleida. Diumenge a les 12, escoltem l'entrenador del Jaiopos, Gerard Encuentra.
Bueno, és una pista super difícil, no? És una pista que apreta molt i veus com el públic allí pues, apreta molt, no? És una mica semblant al que passa aquí, no? I que està molt a sobre, que anima el seu equip, que posa pressió, i està clar que hem de tindre la mentalitat idònia per estar concentrats i que això no faci canviar el nostre estat emocional en certs moments, no?
La penya, per la seva part, visita demà a les 8 al Gran Canària en un partit clau per a classificar-se per a la Copa. Ho farà amb la notícia de l'ampliació de contracte de l'estonià Henry Drell, que seguirà a Badalona 2 mesos més, fins al 19 de gener. I acabem l'Ali amb l'hoquei Lliga Iberdrola. Setena jornada, el Manlleu visita el Telecable, el Cerdanyola rep el Benvibre i el Vilassana rep el Voltregà en un duel clau de la part alta de la classificació.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món és digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb La larga marxa, una adaptació d'una novel·la de Stephen King. També arriba Urkin, un jove sense llar intentant sobreviure als carrers de Londres. I s'estrena Todos los lados de la cama, la tercera pel·lícula de la saga protagonitzada per, entre d'altres, Ernesto Alterio i Pilar Castro.
Estoy orgulloso de vosotros. ¡Los tenéis bien puestos! Mantened un ritmo de 5 kilómetros por hora. Caminad hasta que solo quede uno. ¿Estáis dispuestos a ganar, joder?
La larga marxa adapta una novel·la de Stephen King. Ens porta un futur distòpic on 100 adolescents participen en una competició brutal coneguda com la larga marxa. Han de caminar sense descans. Si es detenen o redueixen la velocitat, moren. Només un en sobreviurà.
¡Lo siento, mamá!
Es importante, tío.
Tienes razón. Cada momento importa, sobre todo al final.
¿Tenemos claro tu plan de reinserción?
Sí.
Te hemos asignado un albergue local.
El protagonista Durkin és en Mike, un jove sense llar que lluita per sobreviure mentre afronta el seu passat i cerca una sortida a la situació. La seva vida transcorre entre la marginalitat i breus guspires d'esperança. A mesura que s'endinsa en un camí d'autodescobriment, sorgeixen oportunitats inesperades que podrien marcar un nou començament.
¿Para qué crees que vivimos?
He conocido a alguien, papá.
A lo mejor me he perdido algo aquí, tú no eras gay.
¿Qué llevas con los 5 minutos?
Ya, pero es que yo le quiero.
Mi relación con el podólogo es mucho más larga.
Tamba, que nos vamos a casar.
Ya, hombre, hombre.
Hostias. Todos los lados de la cama es la tercera part d'una comèdia espanyola que va triomfar a principis de segle. Dos dels protagonistes, Javier, Ernesto Alterio, i Carlota, Pilar Castro, descobreixen que els seus fills planegen casar-se. No els entra al cap que en ple 2025 tinguin una relació heteronormativa i exclusiva amb tot el que els queda per experimentar. Per això decideixen treballar per acabar amb el casament. Tot plegat amb la participació d'alguns dels protagonistes de les primeres pel·lícules, com Natalia Berbeque, Alberto San Juan o María Esteve.
¿Cómo me cuesta tu verga?
Tu broca del 10.
¡Oh, Javier!
No me jodas.
Todos los lados de la cama.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Els preus encadenen 5 mesos de pujades i el dels ous es dispara un 22,5% respecte a l'octubre de l'any passat. Jordi Fortià.
La crisi de la grip aviària és un dels factors i podria contribuir a que continuïn en augment. Paradistes i consumidors es mostren preocupats.
No podem fer res perquè amb la grip aquesta que està venint, pues es justifiquen amb que no n'hi ha. Ho tenim que assumir. Pujant el gènere, va pujant el gènere i no hi ha un tope.
Què hem de fer? Pues anar pagant. Si se puja no queda cap més remei. Però no s'entén que diu que els de granja estan tots bé, no passa res, i és que van sueltos, ara hi ha problemes.
Salvador Illa convida les Balears a treballar plegats i posar seny en el Consell de Política Fiscal i Financera de dilluns.
La presidenta balear del PP, Marga Proens, defensa el principi d'ordinalitat, però adverteix que recorrerà totes les instàncies si Catalunya pacta el finançament de manera bilateral.
En aquest sentit, crec honestament que les Illes Balears i Catalunya podem posar damunt de la taula seny i deixar endarrere retrets. Defenso, doncs, que el nou model respongui a les nostres respectives singularitats.
L'Associació de Diabetis de Catalunya alerta de la manca de monitors de glucosa.
Es tracta d'un dispositiu que facilita molt el control dels nivells de sucre a la sang. Ho denuncia la gerent de l'Associació de Diabetis de Catalunya, Sandra Canudes, en declaracions a la xarxa.
Va sortir una llei que deia que tenien dret a una monitorització contínua de glucosa o un sensor, els tipus 2 insulinitzats. Teòricament s'havia d'implementar com a molt tard cap al 2024 i encara tenim moltíssima població amb aquesta necessitat que no se'ls ha donat aquest monitor.
En cultura, el Palau de la Música vol fer volar el públic amb Tchaikovsky en un concert-espectacle pensat per tots els públics.
Músics ballarins homenatjaran el proper diumenge els grans ballets del compositor rus. Laura Díaz és intèrpret d'oboe.
La música Tchaikovsky i els ballets formen part d'un imaginari col·lectiu, que tots el que menys sent la melodia de l'oboe, del signe, i tots tenim una versió. És molt emocionant veure les cares dels nens i les nenes que comencen mig a ballar. O sigui, tenen o una pel·lícula o una melodia que surti en algun lloc que els recorda. Sí.
I en esports, Toni Castro, el Barça rep demà el Real Madrid amb 7 de venjança.
Després de la polèmica derrota la temporada passada, les blaugranes buscaran obrir forat amb la segona plaça que ocupen les blanques, en el que serà el darrer clàssic a l'estadi olímpic Lluís Companys, davant d'uns 30.000 espectadors.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una situació molt i molt carregada de polsim i també línia de tempestes que s'han anat formant a les comarques de Lleida i del Pirineu més occidental. Déu-n'hi-do, per exemple, cap al Pallars Jussà, l'Alt d'Urgell, alguns racons de la Noguera, també del Solsonès, aquestes tempestes d'aigua ja més clara que han anat caient les últimes hores. Podem dir que al llarg del que queda d'aquest divendres les tempestes acabaran esbandint cap a l'extrem nord del país, sobretot a la banda lleidatana, i en moltes comarques ja no esperem que hi hagi pluja. Encara amb aquest polsim ben concentrat cap a les comarques comarques de Tarragona, de Barcelona o de Girona, però amb tendència a anar també esbandint. Amb cara fort a les cotes altes del Pirineu. El dissabte serà un dia que començarà molt assolellat. Només a l'extrem nord de Lleida hi haurà núvols. I ja la nit de dissabte a diumenge, una altra pertorbació que sí que farà ploure a moltes comarques. Encara el dissabte amb suavitat. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs seguim parlant de la C-16 tallada a l'altura de Gironella en sentit al túnel del Cadí i desviaments per la sortida 92. Hi ha hagut una topada i s'està intentant retirar els vehicles sinistrats. Pel que fa a altres punts de lentitud, on dèiem que hi havia problemes, la situació va millorant. Parlàvem en aquest cas d'Avinyonet al Penedès, on els vehicles estan al voral. En sentit Tarragona, però encara hi ha 7 quilòmetres, tot i que la retenció està més esponjada. D'una manera, també encara aturades a la AP7 a Barberà, perquè, com comentàvem també, hi havia un accident a Barberà, encara un carril tallat, i aquí sí que hi ha 2 quilòmetres de congestió. Els accessos nord milloren molt, tot just un parell de quilòmetres a la C58 cap a Trinitat. Les rondes segueixen amb mobilitat i una vegada més emplaçar-vos a que circuleu amb molta cautela, no baixeu la guàrdia i mantingueu les distàncies de seguretat. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els preus continuen a l'alça a Catalunya, tot i que es mantenen a l'octubre enfilats al 2,6%. Un dels aliments bàsics a la nostra dieta que més s'encareix són els ous, que s'han pujat un 22,5% respecte a l'octubre de l'any passat.
Una de les causes és la crisi de la grip aviària. El sacrifici massiu de gallines a finals de l'estiu passat n'ha reduït l'oferta. A l'estat espanyol s'han sacrificat prop de 3 milions d'animals sobre una població de més de 40 milions. Per altra banda, l'adaptació a la nova normativa europea, que elimina progressivament les gàbies convencionals i obliga a disposar de més espai per animal, ha obligat a molts productors a fer inversions per adaptar-se a la norma, malgrat que encara no està en vigor.
Ara el que preocupa experts i consumidors és que els preus continuïn en augment. Carina Bellvé.
Catalunya manté la inflació controlada a l'octubre, malgrat que el cost de la vida continua amb una tendència alcista des de fa 5 mesos, amb preus al 2,6%. Part d'aquesta tendència s'explica per l'encariment de l'electricitat, que ha anat a l'alça des de l'apagada de finals d'abril. Si bé el preu dels aliments també tendeix a moderar-se, destaca l'encariment dels ous, un 7% respecte a fa un any. L'explicació, la crisi sanitària de la grip aviària, però també una falta d'oferta degut al sacrifici massiu de gallines a l'estiu, sumat a les noves exigències europees de benestar animal. Els sindicats alerten que un altre dels indicadors que s'encareixen és l'habitatge, 3 dècimes respecte al setembre. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Òscar Riu, d'UGT.
Destaquem, però, l'increment continuat de preus en l'habitatge, que a Catalunya es situa, segons l'IPC, en el 5,5%, i que clarament és menor a l'increment real, tal com ens mostren altres fonts estadístiques. I això és perquè l'IPC, tal com denunciem repetidament, no recull adequadament l'evolució dels preus de l'habitatge.
Les dades de l'IPC que han sortit avui no són bones. No són bones perquè segueix augmentant el preu de l'habitatge i segueix augmentant per sobre del que seria normal.
Amb el manteniment de l'IPC al 2,6%, Catalunya amplia la diferència amb la inflació mitjana de l'Estat, que ha continuat pujant fins al 3,1%.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, convida les Balears a treballar plegats i posar seny en el Consell de Política Fiscal i Financera de dilluns. Però la presidenta de Balear, del PP, Marga Proens, ha advertit que recorrerà totes les instàncies si Catalunya pacta el finançament de manera bilateral. Mont Carvajal.
Aquest matí el president Salvador Illa ha animat la presidenta de les Balears, Marga Proens, a defensar junts dilluns el finançament singular.
En aquest sentit, crec honestament que les Illes Balears i Catalunya podem posar damunt de la taula seny i deixar endarrere retrets. Defenso, doncs, que el nou model respongui a les nostres respectives singularitats.
I ha reivindicat que Catalunya tingui el màxim d'autogovern.
Quin problema hi ha que Catalunya defensi les màximes quotes possibles d'autogovern? Això en què perjudica altres comunitats autònomes? En què perjudica les Balears? En què perjudica Andalusia? En què perjudica les Canàries? En què perjudica Madrid?
Després s'ha reunit al Consolat de Mar amb ella i en sortir, però ens ha avançat que recorrerà totes les instàncies si Catalunya pacta el sistema de finançament de manera bilateral. I ha afegit que l'única singularitat legal és per als territoris extrapeninsulars, com les Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla.
I l'Audiència Nacional ja té l'informe forense que avalua l'estat de salut de Jordi Pujol.
El tribunal va ordenar avaluar l'estat de salut de Jordi Pujol de 95 anys per valorar si està en condicions de ser jutjat i de defensar-se en aquest judici que l'assegurà el banc dels acusats a ell i als seus fills per associació il·lícita i blanqueig de capitals, entre altres delictes. La defensa de Jordi Pujol esgrimeix marcadors d'Alzheimer a la sang i una severa alteració de la memòria verbal que el porta a confondre fets i persones. Aquests són alguns dels arguments pels quals demana que l'expresident segueixi el seu judici des d'un jutjat de Barcelona i no se'l faci anar fins a les dependències de l'Audiència Nacional a Madrid, on es farà el judici.
Encara en clau judicial, el jutge processa Íñigo Errejón per presumpta agressió sexual a l'actriu Elisa Maulià.
Així ho ha comunicat avui el jutge instructor del cas, Adolfo Carretero, que deixa un pas de la banqueta dels acusats a l'exportaveu de Sumar. En la interlocutòria, Carretero explica que els indicis no permeten descartar una possible sentència condemnatòria.
I la unitat central operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, ha registrat les seus de l'empresa Acciona a Madrid i a Bilbao arran del cas Ábalos, de presumpta corrupció.
També ha fet escorcolls en una empresa de Sevilla i a dues cooperatives a Sant Sebastià, en el marc de la investigació oberta al Tribunal Suprem pel suposat cobrament de comissions a canvi de l'adjudicació d'obra pública de l'anomenat cas Coldo. Els escorcolls corresponen a una peça secreta oberta pel jutge del Suprem, Leopoldo Puente, a l'exdirigent del PSOE, Santos Cerdán, per la qual no es preveuen noves detencions. L'exsecretari d'Organització del PSOE està en presó preventiva des del 30 de juny, investigat pels delictes d'organització criminal, suborn i tràfic d'influències.
L'Associació de Diabetis de Catalunya alerta que falten sensors de monitoratge continu de glucosa. És un dispositiu que facilita molt el control dels nivells de sucre a la sang.
La malaltia afecta una de cada 10 persones a Catalunya majors de 14 anys. No té símptomes i pot causar complicacions greus. Avui, en el Dia Mundial, es recorda que es pot evitar en bona part amb hàbits saludables.
Maite Poló.
Tot i el dret de molts pacients de diabetis tipus 2 a tenir un sensor, els equips bàsics d'atenció social tenen assignat un pressupost molt inferior al número de pacients que compleixen criteris de prescripció. Ho diu l'Associació de Diabetis de Catalunya. La gerent és Sandra Canudas i ho ha reivindicat a la xarxa.
Va sortir una llei que deia que tenien dret a una monitorització contínua de glucosa o un sensor, els tipus 2 insulinitzats. Teòricament s'havia d'implementar com a molt tard cap al 2024 i encara tenim moltíssima població amb aquesta necessitat que no se'ls ha donat aquest monitor.
És el dispositiu rodó que es col·loca habitualment al braç. L'associació també encén el llum vermell sobre les llistes d'espera que hi ha per accedir a una bomba d'insulina dins del sistema públic, un altre dispositiu que facilita molt la vida, sobretot als joves. També assenyalen any rere any que nens amb diabetis no poden anar de colònies perquè no hi ha vetlladores suficients al Departament d'Educació. La Jornada Mundial vol posar el focus avui en l'estat dels afectats a la feina i els desafiaments de superar l'estigma i l'exclusió a l'entorn de treball.
De fet, la diabetis afecta el doble les persones de classe social menys afavorida i 6 vegades més qui té menys estudis, segons la darrera enquesta de Salut de Catalunya. Maite.
La diabetis és més freqüent entre les persones de classe social menys afavorida, un 11% contra quasi el 5%. I la diferència encara és més accentuada en el pla educatiu, un 20% de casos entre qui no ha estudiat o només ha acabat la primària i el 3% entre els llicenciats. El primer consell dels sanitaris és alimentar-se bé, fer activitat física i dur una vida activa. Per això des de la primària es treballa per conscienciar els pacients. Xavier Peligros, infermer del CAP Sant Martí de Provençals de Barcelona.
Que sigui conscient, que tingui la informació de que té una malaltia crònica que és per tota la vida i que una gran part de la bona evolució o de la millor evolució de la malaltia és que ho accepti, perquè moltes vegades el pacient diabètic se n'oblida que és diabètic.
Letícia Vigo Ortiz va arribar a Espanya amb 16 anys des del Perú. Té la diabetis diagnosticada des d'en fa 6. Té antecedents familiars i el desencadenant va ser emocional.
Al morir mi padre, de l'estrès o l'ansiedad que tenia, o sea, se complica un poco de todo. Bueno, cambió de la noche a la mañana porque, claro, el médico te dice, eres diabético, se te prohíben muchas cosas, las bebidas, las comidas.
Factors de risc de la diabetis són el sedentarisme, la hipertensió, el tabaquisme i, en primer lloc, el sobrepès i l'obesitat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En successos, una fuita de gas al carrer de Galileu a Barcelona ha obligat a confinar els veïns durant més de 4 hores. L'accident s'ha produït quan uns operaris han foradat per accident una canonada.
La incidència s'ha produït passades les 12 del migdia d'aquest divendres a l'altura del número 18. Fins al lloc s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers de Barcelona que han aconseguit taponar la fuita poc després de les 4. Els bombers han avisat a la companyia de gas i han demanat per precaució el tancament dels locals i el confinament dels veïns propers. El carrer, però, ha continuat tallat per les obres de reparació de la canonada afectada.
En la crònica policial s'amplien a 4 els detinguts per la mort violenta d'un jove al barri del Bon Pastor, a Barcelona, el 30 de setembre.
Els Mossos d'Esquadra han detingut finalment 4 persones relacionades amb la mort d'un jove al Bon Pastor el 30 de setembre. Segons ha detallat la policia catalana, en una primera fase de la investigació se'n van detenir 2 i ara la resta. Tots tenen edats compreses entre els 19 i els 30 anys.
Investiguen també la mort d'un home a Barcelona, presumptament a mans del seu fill, que es va intentar suïcidar després.
El presumpte agressor continua ingressat en un centre hospitalari amb pronòstic greu. Els Mossos van tenir coneixement ahir a la tarda que a l'interior d'un pis del districte de Sant Martí s'havia localitzat el cos sense vida d'un home amb signes de violència. Paral·lelament, els investigadors van ser informats que un home s'hauria intentat suïcidar al metro. La investigació ha permès concloure que tots dos fets estan relacionats pel grau de parentiu de tots dos.
I a Olot, Interior aplicarà el pla Campai especial per lluitar contra la multireincidència. Ho ha anunciat avui la consellera Núria Parlon durant la Junta de Seguretat del municipi. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
A Olot s'aplicarà el pla Campai, ho ha explicat aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon.
El servei de Campai permet actuar de manera diligent, amb actuació prèvia, amb la incorporació de la intel·ligència policial, per una banda, i per altra banda, el treball conjunt amb la Fiscalia i amb la Judicatura, per anar a buscar aquells que estan trencant aquest marc de bona convivència i que a vegades tiren per terra la bona feina que fan els cossos policials.
La multireincidència és una de les qüestions que més preocupen de les dades d'Olot, unes dades de seguretat que enguany són millors respecte a anys anteriors. Els furs estan estancats i han baixat els robatoris en domicilis. Tant la consellera com l'alcalde admeten que són dades generals bones, ja que la reducció dels fets delictius a Olot són un 5,6% inferior respecte al mateix període de l'any passat, mentre que la mitjana catalana de la reducció està al 4,2%. La consellera Parlon també ha assegurat que les oficines obertes dels Mossos als pobles de la comarca continuaran i es reforçaran i que els agressors sexuals enxampats per festes d'altura estan a presó.
En clau laboral, la plantilla de Hilux Auto Parts Spain de Granollers ha començat una vaga indefinida davant l'anunci de tancament de la planta, pertanyent a una multinacional japonesa des de fa 10 anys. L'empresa es dedica a la fabricació de components per l'automoció i és proveïdora de Ford i Volvo. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
El sindicat UGT FICA denuncia que l'expedient d'acomiadament dels 67 treballadors de Hilux Auto Parts Spain i de tancament de la fàbrica no respon a causes objectives, sinó que és una deslocalització encoberta. Segons la UGT, l'empresa vol traslladar la producció a les plantes que té a Itàlia i al nord d'Europa i creuen que la direcció de l'empresa ha actuat de mala fe. Sergio Moreno Rodríguez, secretari general de la UGT FICA al Vallès Oriental Maresme.
Van tenir mediació de departament, ells deien que el dijous serien una nova proposta i que, bueno, que avançaríem en la negociació, i el dijous ens van trobar que no portaven cap proposta nova ni cap avanç de negociació, i ja la plantilla va dir, pues, que ja no ajornava més la vaga indefinida.
Els treballadors munten guàrdia a les portes de l'empresa perquè no surti cap producte de l'estoc de seguretat que van fer per la marca Ford. Asseguren que fa temps que l'empresa desvia projectes cap a altres plantes i que desmantella el centre de treball de manera progressiva. Dilluns vindrà un alt càrrec del Japó per portar les negociacions personalment.
En territori, a Castellà del Vallès, el veïnat per l'acció comunitària a Sant Feliu del Racó ha convocat una marxa per reclamar millores per combatre el deteriorament que ha patit el municipi en els darrers 20 anys. Ràdio Castellà, Albert Sant Andrés.
Des de l'ABAC reclamen millores en seguretat viària, asfaltat, enllumenat i salubritat, entre d'altres, com explica una de les seves portaveus.
Doncs mira, aquesta mobilització, l'objectiu que té és una mica evidenciar l'estat que creiem de desatenció que té Sant Feliu en els darrers anys. Tant a nivell individual, molts veïns, a nivell familiar, inclús algunes entitats de Sant Feliu. Bueno, ens hem dirigit a l'Ajuntament, hem fet reunions, perquè creiem que hi ha algunes temàtiques concretes, importants i urgents, que s'haurien d'anar millorant. han anat passant els anys i no tenim una sensació de que hi hagi una mirada de cura cap a Sant Feliu, sinó que és, bueno, anirem fent, anirem parlant, però no veiem avanços.
Els prop de 1.300 veïns estan cridats a participar en una marxa que s'iniciarà a les 11 del matí de dissabte, amb sortida des del camp de futbol del Serrat, recorrent la BB-1249 fins a l'Ajuntament de Castellà, on es farà la lectura d'un comunicat i una exposició de fotos del deteriorament del poble.
I en la plana social, la premsa comarcal celebra avui el seu dia amb una trobada per teixir complicitats i encarar els reptes de futur. Un d'aquests és l'ús de la intel·ligència artificial, així com els nous models de comunicació. Esther Minguell.
L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal organitza una jornada per compartir punts de vista. En formen part 168 publicacions i treballen de manera conjunta per afrontar els nous reptes de futur. Quan i com utilitzar la intel·ligència artificial és un dels temes que es tracten a la trobada que es fa a la Facultat de Comunicació de la Universitat Ramon Llull. El president de l'entitat, Francesc Fàbregas, destaca la bona salut del sector i l'aposta per la formació.
Continuem creixent, no tan sols amb audiència, sinó que a més també hem crescut amb editores. Abans de la pandèmia teníem 159 publicacions, ara som 168, no? I el que necessitem és donar-los formació per un cantó, enfocar-los cap als nous models que venen en el món de la comunicació, que aquests no han vingut per marxar, sinó que es quedaran, i el que necessitem és formar moltíssima la gent.
Els nous formats comunicatius, com arribar a nous lectors, els models de negoci o les xarxes socials, són altres temes que es posen sobre la taula la jornada d'avui.
En cultura, el Palau de la Música vol fer volar el públic amb Tchaikovsky en un concert-espectacle pensat per tots els públics. Músics i ballarins homenatjaran el proper diumenge els grans ballets del compositor rus, David Navarro.
Volem amb Tchaikovsky posar en escena 10 músics vestits com si anessin a protagonitzar un ballet del compositor, i de fet ho fan. Toquen una selecció de fragments del Llac dels Cignes, la Bella Dorment i el Trencanous mentre ballen per l'escenari i segueixen la coreografia dissenyada per la directora escènica Olga Cobos. D'aquesta manera, segons ha explicat la intèrpret d'oboè Laura Díaz, es desperta el record d'unes melodies que són patrimoni universal.
La música Tchaikovsky, els ballets formen part d'un imaginari col·lectiu, que tots el que menys sent la melodia de l'oboè del cigne i tots tenim una versió. És molt emocionant veure les cares dels nens i les nenes que comencen mig a ballar. O sigui, tenen o una pel·lícula o una melodia que surti en algun lloc que els recorda. Sí.
Volem amb Tchaikovsky s'ha interpretat des de dimecres en públic escolar amb molt bona rebuda i el proper diumenge al migdia farà la seva gran estrena davant una audiència familiar.
I un dia més s'ha desfermat la bogeria pels concerts de comiat d'Oques Grasses. Aquest migdia s'han posat a la venda per al segon concert anunciat a l'Estadi Olímpic i els tiquets s'han exhaurit en tan sols 19 minuts.
Això després que les entrades per al primer dels concerts de comiat s'exhaurissin en tan sols 20 minuts, un rècord inèdit fins ara per un grup en català. En el seu perfil a Instagram, la banda ja ha deixat entendre que obre la porta a un possible nou concert.
I Torelló, a Osona, aixeca aquesta nit el taló del 43è Festival de Cinema de Muntanya, que s'allargarà fins al 23 de novembre, superant el rècord d'inscripcions assolit el 2019. En total, s'hi han presentat 176 produccions de 31 països diferents. Ràdio Ona, Maria Feituno.
En total s'hi han presentat 176 produccions de 31 països diferents, 6 més que en el millor registre anterior. França encapçala la participació amb 14 films, seguida del Regne Unit i Espanya i els Estats Units. Enguany el festival girarà entorn del Caucas, una regió situada entre els mars Negre i Caspi, que acull el cim més alt d'Europa, l'Elbrus, amb 5.642 metres i una gran diversitat cultural i lingüística. Joan Salaric és el director del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló.
És un territori amb moltes llengües, amb molts alfabets, amb moltes religions i una cultura pròpia feta doncs, amb el pòsit que han deixat tots aquests imperis que han intentat dominar el territori.
Pel que fa a la setena edició del Torelló Mountain Wines, arriba amb un rècord de cellers participants, 25. També es faran dos tasts guiats al Teatre Sirvià.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça rep demà dissabte a les 4 a Montjuïc al Real Madrid amb set de venjança després de la polèmica derrota la temporada passada amb un gol legal anul·lat per fora de joc. Les blaugranes busquen obrir forat amb la segona plaça que ocupen les blanques en el que serà el darrer partit, el darrer clàssic a l'estadi olímpic Lluís Companys davant d'uns 30.000 espectadors. La capitana del Barça, Alexia Putellas, parla de com arriba l'equip.
Crec que l'equip arriba en un bon moment, amb molta confiança, amb moltes ganes també de jugar aquest tipus de partit, el clàssic a casa, amb la nostra gent i a l'estadi a Montjuïc. Tenim moltes ganes al final de revertir la situació de l'últim clàssic, que va ser amb derrota, i al final com aquesta emoció de que som molt culers, no? Llavors, quasi que és una cosa personal.
Diumenge a les 12 serà el torn del Badalona Women, que visita l'Atlètic de Madrid, i a quarts de set l'Espanyol visitarà l'Eibar. I a la primera federació masculina està jugant al centre d'esport Sabadell des de les 7 al camp del Betis Deportiu. Ara mateix partit al descans, Betis 0, Sabadell 1. Està guanyant l'equip arlequinat amb un gol de Rodrigo Escudero. Diumenge a un quart de 3, Nàstic Marbella, i a les 9, Europa Cartagena. En bàsquet, el Barça rep aquest vespre la Virtus de Bologna, és a 8:45, d'aquí mitja hora al Palau, després de la victòria contra el Bayern i el posterior anunci del nou entrenador Xavi Pasqual. En reflexiona un dels capitans, Nico Laprovittola.
Xavi es un gran entrenador, ¿no? Y creo que nos va a venir a ayudar. Estamos todos intentando sacar lo mejor, ¿no? Del equipo. Creo que empezará el lunes, que es lo que nos comunicaron, y pensar en ir a mejor, ¿no? En competir lo máximo posible, en ganar la mayor cantidad de partidos, ¿no? Y creo que él conoce bien la mentalidad y conoce bien la casa, así que seguramente lo haga bien.
I Pierre Oriola, després de proclamar-se campió de la Lliga de Mèxic, s'ha compromès amb el Baxi Manresa fins al final de temporada. Diego Campo, l'entrenador, argumenta els motius de l'arribada del pivot català.
Bueno, está claro que lo buscamos en él es dureza, pegamento, que es lo que es él dentro y fuera de la pista, y experiencia, conoce la Liga y conoce lo que es el Manresa. Si va a poder jugar el domingo, lo estamos intentando. Él también lo está intentando, pero claro, problema del tiempo y el espacio. Dentro de que lo intentaremos todos, vamos a ver qué pasa.
Serà la tercera etapa del jugador de l'equip del Bages, en aquest cas de Diego, de Pierre Oriola. I encara en basca, la penya visita demà a les 8 al Gran Canària en un partit clau per classificar-se per la Copa. Ho farà amb la notícia de l'ampliació de contracte de l'estonià Henry Drell. Escoltem a la prèvia del partit el jugador de la penya, Miquel Rusic.
Es un partido complicado porque allí el ambiente y la atmósfera ahí está difícil, pero estamos preparando bien para el partido, entrenamos bien y espero que vamos a jugar un buen partido porque es un partido importante para nosotros, para conseguir nuestros objetivos y clasificarse para la Copa del Rey.
I en handbol, el CAC 7 Balomano Granollers juga demà a la Lliga Guerreras Iberdrola, l'últim partit abans de l'aturada per seleccions. Visiten la pista de l'Aula Valladolid.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin bona nit i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
No crec en la sort, sempre em dura tan poc, però sé que el meu destí és el que faig per mi. Només tu em fas creure que encara no estem perduts. No crec en els déus ni els dogmes dels ateus, però no em falta la fe perquè ho tinc tot per fer al teu costat. El miracle és un dilluns al teu sofà. Crec en el cor, donant-ho tot, i abans cremar-se que apagar-se a poc a poc. Tenir-te a prop quan el cel es pon. Vine al meu costat i que s'ensorri el món.
tresors ni en gàbies fetes d'or, però sé que el que em fa ric és el que he compartit amb tu. I amb tot l'or del món no es compra el que he viscut. No crec en l'amistat filtrant a l'Instagram, però tinc la meva gent i és més que suficient al teu costat. Tot el que em passa és espectacular. Crec en el cor. Quan estem junts, quan estem lluny, crec que en el cor, donant-ho tot, i abans cremar-se que apagar-se a poc a poc. Crec que en el cor.
La xarxa de comunicació local.
Memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now?